Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Avui s'enceta la darrera setmana de campanya electoral i el darrer dia en què podem veure enquestes als mitjans de comunicació en aquesta absurda baula de tempos marcats en una democràcia més marcada per les xarxes socials que pels debats electorals. Per cert, aquest vespre també hi ha debat, ara a la Sexta. Avui El Periódico, La SER, El País, El Mundo, el ABC i El Confidencial publiquen enquesta abans que ho faci El Periòdic d'Andorra els propers dies i les tendències no són tan llunyanes entre si fora de qui atorga més o menys escons al PSC o més o menys diferència entre Junts i Esquerra. La tendència fins ara, però, és clara. El PSC, com dèiem, guanyaria les eleccions amb Carles Puigdemont retallant però distància amb els socialistes i Esquerra Republicana s'enduiria una forta patacada, però cal sumar-hi que és un dels partits amb votants més indecisos que es podien decidir al darrer moment. El Partit Popular doblaria o triplicaria resultats amb Alejandro Fernández al capdavant, malgrat Feijó, i s'aprofitaria també de la més que probable desaparició de Ciutadans 6 anys més tard de guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. Tant Comuns com la CUP baixarien, com també ho fa l'extrema dreta de Garriga i Oriols, que aconseguiria entrar al Parlament. Aquesta n'és la radiografia a dia d'avui d'una fragmentació política que hauria de mirar de fer pactes per governar o sumant les esquerres o sumant un independentisme que està per veure si frega o no la majoria absoluta necessària. Sigui com sigui, la importància d'aquests comicis rau més en el proper dilluns que en el proper diumenge. Rau més en els pactes postelectorals, si és que tot plegat no ens porta cap a uns nous comicis. Avui en parlarem de tot plegat durant el primer cafè amb Àngel Miret, Toni Picó i Santi Sánchez. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dilluns 6 de maig.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, què tal? Bon dia. Els últims sondejos mantenen la victòria del PSC a una setmana de les eleccions catalanes del 12 de maig, però compliquen preveure acords postelectorals.
Sí, bon dia, Joan. Junts quedaria en segona posició i retalla distàncies respecte a Esquerra Republicana. Les forces independentistes no aconseguirien una majoria absoluta. Les enquestes també pronostiquen un fort creixement del PP i situarien la formació com a quarta força.
Mentrestant, els partits catalans han afrontat l'últim cap de setmana de campanya.
PSC i Esquerra demanen el vot directe cap al seu partit. El PP s'erigeix com l'alternativa als socialistes i els comuns situen l'habitatge com a moneda de canvi per a un acord de govern. I Junts per Catalunya carrega amb força contra l'Aliança Catalana.
En plana internacional, Benjamin Netanyahu s'avea una treva a la guerra de Gaza, però descarta la fi del conflicte.
Sí, el primer ministre d'Israel subratlla que no es rendiran a les demandes de Hamas i, mentrestant, el govern ordena la suspensió de l'activitat de la cadena d'Al Jazeera i avui diversos estudiants de la Universitat de Barcelona han convocat una acampada de protesta a la seu del Raval.
Per cert, que segons informa l'ABC hi ha una última hora respecte a Israel i és que l'exèrcit israelí ha ordenat l'evacuació d'una part de Rafah per preparar l'assalt terrestre. En parlarem de tot plegat en uns minuts. Tot en una setmana on els embassaments del sistema del Ter Llobregat podrien sortir de l'emergència per sequera.
El govern ho valorarà aquests dies després de la situació dels pantans que hagi millorat per les pluges de les últimes setmanes i la previsió que aquestes pluges vagin a més. A data de divendres, les reserves d'aigua dels pantans catalans són del 22,2%. Els del sistema Ter Llobregat, que abasteixen 6 milions de catalans, es troben actualment al 23,3%.
Plana esportiva, Xavi Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Mor als 85 anys César Luis Menotti, exentrenador del Barça i de la selecció argentina.
Sí, Menotti va ser, de fet, el tècnic que va portar el combinat argentí a guanyar el seu primer mundial l'any 1978. Després va ser entrenador del Barça 2 anys, on amb Maradona a l'equip va guanyar 3 títols.
I en futbol sala, el Barça es queda sense la seva 5ª Champions.
Els blaugranes s'han vist superats pel Palma, que ha estat superior i s'ha endut, per tant, el seu 2n títol europeu consecutiu. La falta d'encert en atac ha condemnat el Barça. Resultat final 2-5.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B parlarem de com deixar de rebre propaganda electoral a casa, després explicarem la crisi d'empanadilles que hi ha als supermercats i comentarem el concert de Madonna a Rio de Janeiro.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 4 minuts i mig que passen de les 8 del matí, abans temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, saludem a aquesta hora el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La jornada d'avui ha començat ja amb precipitacions. Han afectat aquestes últimes hores les comarques del Pirineu de Lleida i ho continuarà fent al llarg d'aquest matí. Unes precipitacions que a partir de migdia s'extendran a la resta del Pirineu, punts del Prepirineu i de cara a la tarda afectarien nombroses comarques de Catalunya. De fet, poden ser pràcticament generals, on plourà menys a les comarques de la costa i també comarques de Ponent, però també en aquests indrets hi haurà precipitacions. Per tant, un matí relativament tranquil, tret del Pirineu, i una tarda amb força més ruixats i tempestes. Les temperatures avui baixaran, les mínimes es mantenen, les màximes seran més baixes que en dies anteriors, i demà tampoc acaba de fer net. Serà un dia variable i, altra vegada, amb risc de precipitacions que poden afectar qualsevol indret del país. Demà les temperatures encara seran una mica més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions a Barcelona per un accident a la Ronda de Dalt que talla un carril i provoca congestió en un tram de 7 quilòmetres des de Vallcarca cap al Llobregat. També cap al nord hi ha retenció en el tram de Sarrià, com és habitual, i a la Ronda Litoral ja s'acumulen 7 quilòmetres de retenció des de Sant Adrià, també cap al sud. Pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, en aquests moments retencions habituals d'hora apunten densitat a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, que també afecten la B24 en el seu enllaç, i a la B23 hi ha 10 quilòmetres de cua del Papiol a Sant Joan d'Espí. També a la C58 hi ha retencions a Montcada i al tram de Sant Quirze en sentit sud, i a la P7 retenció habitual a Barberà en els dos sentits de la via, i també lentitud i aturades entre Granollers i Montmeló, també cap a Tarragona. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
T'he vist badallar molt avui.
Mira, no em diguis res. No em diguis res, perquè jo he tocat el botó de l'ascensor a les 6 i mitja quan hem pujat.
Sí.
I crec que m'ha dormit en el trajecte. Dret.
En fi. Aquí li donem el bon dia avui, va.
Bueno, bon dia per tots els suporters del Girona.
Estic plantejant fer-me soci per veure bon futbol.
Ah, bueno, això sí, si vols veure bon futbol és una bona opció. Això, per suposat, jo sóc culer, com és ben sabut de tothom, i vaig quedar molt xafat amb la darrera mitja hora del partit de dissabte, però escolta, s'ha de ser senyor i donar-li una bona al Girona, que a més ens cau molt bé. Jo crec que a tots els culers, tot i que s'està començant a fotre una mica, ara mateix és tercer, és segon, per davant del Barça. I és equip de Champions, diguem-lo alt i fort. Girona és equip de Champions League. La temporada que ve jugarà aquesta competició. El mèrit dels de Mitchell és enorme, la seva gesta és una oda al futbol. En un futbol espanyol acostumat a que sempre siguin els mateixos els que s'emporten els premis. Doncs aquesta classificació per al torneig rei del futbol europeu mereix tots els honors i ho va fer en gran mesura dissabte a la tarda, remuntant dues vegades al Barça amb un nom propi, el de Porto, que va marcar dos gols i va fer una assistència entrant des de la banqueta. El segon dels gols és una meravella, és un gol que només, com va dir Mitchell, només es podia imaginar ell mateix, perquè era una jugada inverosímil. I ara, després de la tarda èpica i d'una temporada excel·lent, queda la incògnita de com quedarà la plantilla per la temporada que ve, que no hi hagi gaire fugida de talents, no? Perquè és un d'aquests equips que és molt sucós anar a agafar jugadors, i tenen a Savinho, que està cedit pel City, com sabeu, i molt important, on finalment podran disputar els partits com a locals, no? Ja que les normes de la UEFA deixen Montilivi només amb 9.000 aficionats per el tema aquest dels rades supletòries, i s'estan doncs debatint el club que fan i que no fan, i serà important. Però bé, tot això ja es veurà. De moment, molt bon dia a Girona i a tot el gironisme.
Per cert, felicitar també a els merengues.
És veritat que han guanyat la Lliga, tot això.
És que tot això,
aquesta remuntada del Girona posava el Girona en Champions i donava la Lliga al Real Madrid, amb tots els mereixements també, campions, doncs felicitats.
Sí, senyor. Qui necessitarà vitamines aquest matí?
Va, que estic molt futbolero, com gairebé cada dilluns. Jo crec que ara ens ho deia Xavi Toscano, també ahir a la tarda, a darrera hora. Jo crec que tot el món del futbol necessita vitamines, perquè ahir ens va deixar un geni, un savi, César Luis Menotti. El futbol va perdre ahir diumenge un dels seus grans tècnics i també pensadors, comunicadors i savis. L'Associació de Futbol Argentí va comunicar la mort de César Luis Menotti als 85 anys. Exentrenador del Barça només un any, la temporada 83-84, Menotti es va fer mundialment famós com a seleccionador argentí quan l'albiceleste va conquerir el seu primer mundial, precisament disputat a l'Argentina el 1978. Menotti, que tenia una carrera de més de 40 anys entrenant clubs, sobretot al seu país, però també a Itàlia o a Mèxic, es mantenia vinculat amb el món del futbol i als seus 85 anys era director de les seleccions nacionals de l'AFA. El seu pas per Barcelona va ser fugaç, però més d'un any, i va anar lligat al fitxatge de Diego Armando Maradona al club blaugrana. Va arribar al març del 83, després de la destitució d'Udolàtec. Amb el Barça, Menotti guanyà una Copa del Rei, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya. La Copa del Rei és aquella de les batussades, aquella tan dura. Però, sens dubte, serà també recordat per un munt d'anècdotes i per frases memorables. Era un autèntic savi d'aquestes persones que donava gust escoltar. Us porto algunes. Per exemple, va dir que és una vida intensa la que tiene Messi. Siento que cada vez que juega tiene que ser el Maradona del 86, per exemple. El fútbol no es un deporte, es un juego. Luego con él se hace deporte. Pero el fútbol nació como un juego, una reflexión, sí, una reflexión prou interesante. Sí. La frase de ganar como sea me parece irrespetuosa. Era, ya lo sabemos, un defensor a ultranza de la manera de guanyar, la manera de jugar, de hacerlo amb belleza. Y aquesta yo creo que es la que va a hacer más fortuna, y han incluso cançons basadas en aquesta frase que diu: el fútbol, como decía Borges, es orden y aventura. O sea, Menotti, parafrasejant Borges, pues, és doble o nada, no?
Mira, vosaltres, tant, respecte a aquesta frase, la primera, ja saps que admiro molt a un periodista català que es diu Xavi Bundó, que avui tuitejava precisament ordre i aventura, només amb aquest tuit, i tots sabíem a què es referia.
Sí.
I la segona, hi va haver una candidatura a presidir l'Ateneu Barcelonès, formada per Bernat de Déu, etc. I la seva colla, que es deia Ordre i Aventura.
Sí, sí, perquè és una frase que ha calat moltíssim i, a més, té tota la raó, no? S'ha de tenir ordre, però s'ha de fer una aventura. Ell feia un paral·lelisme, perdoneu que m'extengui, però és que m'agrada molt. Ell sempre parlava molt del futbol com una orquestra. Feia una analogia sempre amb la música que li agradava molt i deia: el violí pot fer un solo i és molt maco, però si no retorna, si no torna a l'ordre de l'orquestra, és desagradable.
Tal qual.
Llavors ell feia aquest paral·lelisme o analogia molt, molt bona.
Un record, doncs, pel gran Menotti.
Sí.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, a la plantilla del Barça, perquè Xavi es posa una mica dur.
Estic veient Xavi cantant això al micròfon, perruca i un karaoke bastant cutre.
I els coros els fa el germà, no?
Exacte.
Darrere.
Sí, sí, sí.
De les coristes. Xavi se'ns posa dur 3 anys després i deixa els jugadors sense dies de descans i els fa entrenar en diumenge. Tenien festa fins dimarts?
Ara,
Sí, ara...
Ara que està tot en joc.
És que sembla ser que li va tocar molt els nassos la derrota, que ell se l'havia pres aquest partit com una cosa molt important i, clar, va ser
molt important.
Va ser una debacle absoluta. Tot després d'aquest descens als infants, com deien, que es va viure a Montilivi, la derrota contra el Girona, doncs s'ha remenat una mica tots els estaments del club des de la zona noble, amb un Joan Laporta molt emprenyat i airejat el seu enuig a la mateixa llotja de Montilivi.
Hi havia canapés?
No ha transcendit. N'hi haurien, segur. Perquè, clar, la porta, llotja, canapés...
Vull gairebé saber on van acabar aquests
canapés.
No sé, canapés,
No ha transcendit, però estarem atents. També ha arribat aquest emprenyament, aquest cabreig, fins al vestidor, amb l'equip absolutament abatut. El rostre desencaixat de Xavi Hernández, un clàssic d'aquesta temporada. Visiblement superat per les circumstàncies, deixava molt clar que l'equip ara sí havia tocat fons amb aquesta amenaça més real que mai d'acabar la temporada a la tercera posició i sense possibilitats de participar el proper curs a la Supercopa d'Espanya. De moment, aquesta plaça, si continua el Girona en la segona posició, serà per ell, amb l'agreujant econòmic que suposaria. Més que el pel títol, que el Barça a la Supercopa no li ha d'importar massa, és aquesta injecció econòmica que suposa participar en la Supercopa d'Espanya. I sembla que la ciutat esportiva ahir doncs, era... Doncs, tot eren cares llargues, poques paraules, silencis compungits, ni reunions, ni arengues, ni missatges d'ànim, ni res. Ni res de res. O sigui, Xavi molt dur i molt cabrejat. Lo habíamos preparado. Es la frase. Lo habíamos preparado, pero...
Vaya.
Pero no ha salido bien. No, hemos merecido la victoria, una otra cosa que también digo.
Sí, bueno. Sí. La roda de premsa va ser maca, ¿eh?
A su... com sempre, són totes iguals.
De veritat que...
Vinga, va, doncs es va fer suar, no sé, cabrejat, duro de pelar, Xavi. Ai, Joan.
Digue'm.
Bueno, s'ha deixat Menotti.
Sí, senyor.
Gran ideòleg, gran rapsoda, i si parlem de rapsodes del futbol, qui et ve al cap, Joan? Rapsodes del futbol argentí?
Leo Messi.
A veure, un rapsoda Messi. Jorge Valdano.
Ah,
et portava home. Cap a Jorge Valdano.
Val.
Jo crec que Menotti i Valdano, hi ha una rivalitat a veure qui parla millor i diu les coses més transcendents. Jorge Valdano ha passat pels micròfons de Radio Estel i a banda de Menotti va insistir en parlar de tu.
Mira.
Li agrada parlar a Valdano. Jorge, ¿qué nos dices? ¿Qué te parece Joan Trias?
Un hombre de altísima emotividad, valiente, amante de la belleza. Bueno, pues todo eso lo convierte en un referente y con todo derecho, ¿no?
La caravana, l'informatiu.
Minut i mig que passa d'un quart de nou i avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el PSC guanyaria les eleccions del 12 de maig i Junts per Catalunya es situaria com a segona força segons l'última enquesta feta per la cadena Ser i el diari El País. Tot i la pujada dels de Puigdemont, l'independentisme perd pistonada i no fa majoria absoluta, que es situa en els 68 escons. El sondeig s'ha fet després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés els dies de reflexió sobre el seu futur, Júlia.
Sí, segons aquesta enquesta, els socialistes aconseguirien 40 escons, són 7 més dels que van obtenir a les eleccions de l'any 2021. Els de Carles Puigdemont pugen i se situarien els 36 diputats, 4 més que ara fa 3 anys. Entre les dues formacions hi hauria una diferència de només 4 escons. Tot i la millora de Junts, l'independentisme, com deies, no sumaria majoria per la baixada d'Esquerra Republicana i la CUP. Els de Pere Aragonès perden 7 diputats, se situarien en 26, i els copaires tindrien 4 diputats. Els comuns, per la seva banda, baixarien fins als 5 escons. I també destaca la gran pujada del Partit Popular, que passaria, atenció, de 3 a 13 escons. Els sondejos tornen a pronosticar la sortida de Ciutadans al Parlament de Catalunya i l'entrada del partit d'extrema dreta Aliança Catalana amb un diputat. L'altra formació ultradretana, Vox, en perd un, i en aquest cas es quedaria en 10 diputats.
I un altre sondeig que preveu la victòria socialista és el de l'ABC. El PSC guanyaria amb el 30% dels vots i una forquilla de 41 a 44 escons.
I en segona posició quedaria també Junts amb 34 o 35 escons i un 22%, seguit a força distància d'Esquerra Republicana, que baixaria fins als 25 o 26 diputats i un 16% dels vots. En quarta posició també hi tornem a tenir el Partit Popular, que recuperaria votants amb un 9% i una forquilla entre 12 o 13 escons. Comuns i CUP pràcticament empatarien amb 4 diputats per als primers i 3 o 4 per als anticapitalistes. Vox se situaria entre 10 i 11 seients i Aliança Catalana entraria amb entre 1 i 3 diputats.
I a tot això, els candidats de les eleccions catalanes han afrontat el seu últim cap de setmana de campanya. El cap de llista del PSC, Salvador Illa, que ha demanat un vot directe al seu partit.
El socialista s'ha mostrat contundent amb la seva demanda i ha deixat clares quines serien les conseqüències per Catalunya si no surt escollit president.
Cap caramel. Directes al govern. Per això, i vull ser clar avui, tot el que no sigui un vot directe a les candidatures que representem, a la candidatura del PSC, vol dir votar bloqueig. Vol dir votar embolic. Vol dir votar més del mateix.
En un míting a Girona, Illa ha aprofitat per recriminar el líder del PP espanyol, Alberto Núñez Feijóo, que volia fer Catalunya la mateixa oposició que a hores d'ara fa a Madrid. L'acte al Palau de Congressos de Girona ha reunit 500 persones, entre les que han pogut accedir a aquest auditori i les que s'han hagut de quedar fora, segons dades del Partit Socialista Català.
I per la seva banda, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha assenyalat el cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, com qui liderarà la Catalunya sense límits de potencial.
En el mateix acte a Girona, Zapatero s'ha mostrat confiat que Salvador Illa guanyarà aquestes eleccions i ha afirmat que el socialista estabilitzarà Espanya.
Quiero agradecer a Salvador que sea una persona tan decisiva en este momento, no solo para ser presidente de la Generalitat, sino para ser un líder que estabiliza España. Un líder que acompaña al presidente Sánchez. Con esa sinceridad, con esa capacidad de sosiego.
L'expresident ha assegurat que el vot a Illa és un vot d'afirmació, defensa, valentia i també coratge democràtic. Durant la seva intervenció ha defensat el desplegament de l'autogovern.
Mentrestant, el candidat de Junts, Carles Puigdemont, ha fet una crida aquest diumenge amb el fiar-se d'aquelles solucions que es poden explicar, diu, en un minut i mig en vídeos de TikTok.
Carles Puigdemont ho ha dit des d'Argelers amb la Joventut Nacionalista de Catalunya.
L'amor a primera vista existeix, segur. Això ens ha passat a tots. Però la veritat, el primer clic, no. Per tant, malfieu-vos d'aquelles solucions que es poden explicar en un minut i mig. Malfieu-vos aquelles propostes que queden bé en l'espai d'un tuit. Malfieu-vos-en, perquè els problemes complexos demanen solucions complexes. Sí, és així. No existeixen solucions fàcils.
Puigdemont també ha reclamat el vot als qui puguin tenir dubtes perquè no se'n penedeixin, ha dit, d'una victòria del PSC en 4 anys quan s'arribi a un punt de no retorn.
I repassem més actes de campanya perquè el president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha fet una crida a concentrar el vot progressista en Esquerra.
En un acte des de la plaça de la Virreina de Gràcia, el cap de llista de les eleccions el 12 de maig ha assegurat que el seu únic partit d'esquerres és l'única opció per presidir el govern. Aragonès ha apel·lat la gent progressista i d'esquerres del país a assegurar la victòria i aconseguir també una màxima mobilització diumenge que ve.
Faig una apel·lació a la gent progressista de Catalunya, a la gent que defensa els valors d'Esquerra de Catalunya, perquè votin Esquerra Republicana i no votin un partit socialista que té les polítiques més conservadores del PSC de tota la seva història.
I Aragonès també ha negat que el Partit Socialista sigui un partit renovador. Creu que no pot ser d'esquerres, qui ataca la immersió lingüística, critica les polítiques feministes, suposa regular lloguer de temporada o qui es vol, diu, carregar la Ricarda i el territori amb el quart cinturó.
I per la seva banda, el cap de llista del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha lamentat la cultura del no a tot que assegura que s'ha imposat durant la darrera dècada de procés a Catalunya.
Fernández considera que aquests darrers anys amb els independentistes al capdavant no han servit per avançar i diu que ha estat temps perdut.
Han sido 10 años perdidos. Han sido 10 años que no han traído la independencia de Cataluña, sino la decadencia de Cataluña. Mientras buscaban la Arcadia feliz e idílica y utópica de la independencia, que ni llega ni llegará, la agenda política de la extrema izquierda, de la CUP, de Colau, de los comunes, iba penetrando en el Parlament de Cataluña hasta convertirse hoy en la ideología dominante que hasta Junts per Catalunya ha aprovado en los plenos en el Parlament.
Des de Salou, la capital de la Costa Daurada, el candidat ha carregat contra la turismofòbia que ha qualificat d'una estratègia suïcida, diu, impulsada a Catalunya els darrers anys. El Popular ha lamentat el no a projectes com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o la B40.
I qui ha estat present en aquest acte de campanya ha estat el president, precisament del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha erigit el PP català com l'alternativa electoral al PSC i a Junts el 12 de maig.
Feijóo ha dit que sembla que Catalunya estigui obligada a escollir entre l'egocentrisme de Carles Puigdemont o el de Pedro Sánchez i s'ha presentat com l'alternativa als dos partits.
Y parece que Cataluña está obligada a elegir entre el egocentrismo de Puigdemont o el egocentrismo de Sánchez. Y yo digo que no. Mirad, digo que hay una alternativa a elegir el de entre tanto monta, monta tanto. Digo que hay una alternativa a la separación, a la división, a la mentira y al egocentrismo, que es el Partido Popular de Cataluña.
I Feijóo també ha insistit que el vot del Partit Socialista anirà als independentistes i també ha afirmat que el PSOE s'ha esborrat de ser un partit d'estat i els és igual que Catalunya sigui Espanya o deixi de ser-ho, ja que la clau per ells és mantenir el govern a l'estat.
I la candidata de Comuns Sumara, presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha advertit aquest diumenge que només hi haurà govern amb el vot dels comuns si l'habitatge és una prioritat.
En un acte de campanya, en aquest cas a Tarragona, amb la vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamat que regulin els lloguers de temporada, un impost contra l'especulació immobiliària i la construcció de pisos de lloguer públic. I ha enfatitzat també que no defalliran per moltes pressions que puguin rebre.
A tota la gent frustrada, a tota la gent angoixada, a tota la gent cansada, sabeu que la defensa del dret a l'habitatge és el nostre ADN. Ho hem fet als carrers i ho fem a les institucions, però volem anar a més. I vos assegure que no defallirem. Per moltes pressions, per molt de lawfare, per moltes amenaces, nosaltres estarem sempre del costat de la gent treballadora i defensant el dret a l'habitatge.
Els comuns tenen clar que seran determinants, diuen, per la configuració del proper govern, però han advertit que no tindran el seu suport si els partits no situen l'habitatge com una prioritat.
I parlem també de la CUP, perquè els anticapitalistes han lamentat aquest diumenge el paper que han tingut els partits independentistes durant l'última legislatura i han carregat contra Esquerra i Junts. En parla el candidat de la CUP, Xavier Pellicer.
I per això els diem als companys i companyes d'Esquerra Republicana, als companys i companyes de Junts, que no era això. Que el que tocava pel país no era doblegar-se als interessos de la Caixa amb un Hard Rock absurd. Que el que li tocava al país no era posar al davant de tot l'agenda del PSC, destruint el territori amb el quart cinturó. No era això, no ens havíem de doblegar, havíem de resistir.
La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, també ha assenyalat que el líder del PSC, Salvador Illa, l'ha acusat de ser el portaveu de la patronal. Des de Sabadell, els anticapitalistes han fet una crida al vot per ser el màxim de forts possibles i poder ser determinants en aquestes eleccions. I s'han reivindicat també com l'única formació capaç de construir una alternativa.
I el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, s'ha dedicat a distribuir propaganda al mercat de Los Pajaritos de l'Hospitalet de Llobregat entre els barris de la Florida i la Torrassa. Des d'allà ha apel·lat al vot de la classe mitjana i treballadora dels barris metropolitans.
Carrizosa ha assenyalat que aquestes persones han estat menys tingudes, diu, pel nacionalisme, pels seus orígens. En una ciutat de mercat de tradició socialista, Carrizosa defensa que hi ha una altra manera de reaccionar contra el separatisme i que no passi pel PSC.
Pero estoy convencido de que muchos de los que han votado socialismo en Hospitalet se han sentido con razón traicionados por el socialismo, traicionados por el señor Sánchez y por el señor Illa, que les prometieron que no habría amnistía. Y nosotros queremos recordarles a estas personas que votaron socialista y que se pueden sentir traicionados, que hay otra forma de reaccionar ante el separatismo que no sea necesariamente hacer lo que el separatismo quiere para así consolidarse en la Moncloa.
Carrizosa també s'ha presentat com una alternativa al Partit Popular, a qui ha acusat de reunir-se amb elits que li han promès suport a canvi que es mostri tou, diu, amb els partits independentistes.
I campanya a banda, manifestació històrica la que s'ha viscut aquest diumenge a Palma de Mallorca a favor de la llengua catalana davant dels atacs de la dreta i l'ultradreta.
Sí, 40.000 persones, segons l'organització, han omplert la plaça Major per denunciar les polítiques lingüístiques de la presidenta popular, Marga Proens, i reivindicar la llengua catalana. Convocats per l'obra cultural balear, bona part d'aquests manifestants han lluït samarretes de color verd en suport del català a les aules, tot plegat davant dels atacs, com dèiem, del PP i Vox, que ostenten, recordem-ho, la presència de les Illes, amb Marga Proens al capdavant. El president de l'OCB, Antoni Llebrés, ha llegit un manifest on s'exigeix als poders públics que compleixin l'obligació de protegir i impulsar la llengua al territori, també demanant a la resta de forces polítiques que s'uneixin davant d'una minoria que voldria fer desaparèixer la llengua. Segons els organitzadors, feia anys que no es veia una manifestació tan multitudinària des que els populars Jaume Matas i José Ramón Bauzá van presidir el govern balear en dues etapes diferents.
I en plana internacional us destaquem a aquesta hora que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assenyalat aquest diumenge que Israel està preparat per fer una treva en la lluita per alliberar els hostatges, però ha descartat, això sí, un pacte que impliqui retirar les tropes de la franja de Gaza i acabar la guerra.
En un missatge televisat, Netanyahu ha subratllat que no es rendiran a les demandes de Hamas perquè, segons el seu parer, seria una terrible derrota per l'estat d'Israel. El mandatari ha reiterat que l'exèrcit continuarà lluitant fins a aconseguir els objectius i ha acusat Hamas de trinxerar-se la negociació. I a tot això, aquí a Catalunya, diversos estudiants de la Universitat de Barcelona han convocat una acampada avui mateix de protesta a la seu del Raval. Se sumen estudiants d'arreu del món que fa dies que protesten a favor de Palestina.
I com assegura aquesta hora el diari ABC, l'exèrcit israelià ha ordenat a primera hora del matí l'evacuació de l'est de Rafah per preparar l'assalt terrestre. Insten a la població que es desplaci de manera gradual a zones humanitàries. Els trasllats es centren, de moment, en uns quants districtes perifèrics de la zona meridional de Rafah, que, recordem, fa de pas fronterer amb Egipte. I a aquesta hora també hi destaquen Cadena Ser i La Sexta, que precisament aquest desallotjament de la població ja hauria començat a aquesta hora per després produir-se aquesta invasió terrestre. I tot plegat quan Israel prohibirà de forma immediata l'emissió del canal qatarí Al Jazeera al país, un dels mitjans que manté més periodistes a Gaza per informar del conflicte que fa mesos que s'allarga i que ha acabat amb la vida de més de 30.000 persones.
El mateix Netanyahu ha confirmat a través d'un missatge a les xarxes socials on ha assenyalat que el seu govern ho ha decidit per unanimitat. L'ordre ha estat signada pel ministre de Comunicacions, que va impulsar el canvi legislatiu que permet el tancament de mitjans de comunicació estrangers, aprovat per l'Assemblea israeliana ara fa més o menys un mes.
I ho seguim destacant a casa nostra, que els embassaments del sistema del Ter Llobregat podrien sortir de l'emergència per sequera aquesta mateixa setmana. El govern ho valorarà aquests dies després que la situació dels pantans hagi millorat per les pluges de les últimes i la previsió de més aigua properament.
L'executiu de Pere Aragonès ho estudiarà a la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera prevista per aquesta mateixa setmana, on també volen analitzar els consums que s'esperen durant els mesos d'estiu. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ja va advertir que volien treballar amb escenari a mitjà termini i està segur que si s'aixeca l'emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies. A data de divendres, les reserves d'aigua als pantans catalans se situen en el 22,2%. Si ens fixem a l'estat dels embassaments del sistema d'aigües Ter Llobregat, que abasteix més de 6 milions de catalans, la situació és lleugerament millor. Els pantans es troben al 23,2%, unes xifres que avui mateix podrien millorar. Dilluns passat, el percentatge dels embassaments a Catalunya se situava en el 18%.
31 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Més notícies, que no vol dir més novetats, perquè continua la incidència a les màquines d'autovenda de Renfe. 5 dies després per comprar els abonaments de Rodalies per al segon quadrimestre. La companyia demana adquirir-los a través de la seva app.
La incidència al software va produir-se dimecres 1 de maig i afecta aquelles persones que van fer servir el suport de targeta sense contacte que no poden obtenir aquests abonaments. Aquest diumenge la incidència encara afectava la meitat de les màquines de Rodalies Barcelona. Els tècnics continuen hores ara treballant per resoldre aquesta incidència. Malgrat tot, des de l'1 de maig s'han emès més de 150.000 abonaments recurrents gratuïts per aquest segon quadrimestre.
I precisament Rodalies registra de mitjana 3 incidències al dia de gener-abril del 2024. Segons explica el periòdico, el sistema ferroviari català ha patit prop de 400 incidències en el que portem d'any.
I és que gairebé la meitat dels casos són problemes a la infraestructura, concretament a la catenària i la pèrdua també d'alimentació elèctrica. La segona causa serien indirectes, és a dir, vandalismes, atropellaments o també fenòmens meteorològics adversos. El robatori de cable en seria la quarta causa. Tenint en compte les xifres actuals, si es manté aquesta tendència, se superaria el nombre d'incidències del 2022 i 2023, segons apunta el mateix diari. Rodalies de Catalunya va registrar els dos anys anteriors més de 800 incidències.
Hi ha encara altres temes, perquè una delegació catalana ha participat aquest diumenge en els actes de commemoració amb motiu del 79è aniversari de l'alliberament del camp de concentració nazi de Mauthausen, a Àustria, l'any 1945.
Entre les milers de víctimes dels camps hi compten uns 1.400 catalans, molts d'ells presoners i exiliats de la Guerra Civil i que van acabar empresonats o assassinats en els camps de concentració de Mauthausen i del seu entorn, incloent-hi Gusen. El primer acte de la jornada ha estat de bon matí davant la placa commemorativa que la Generalitat té en aquest camp de concentració i que data del 2017.
I tornem cap a Catalunya, perquè el Producte Interior Brut de Barcelona ha superat per primer cop els 100.000 milions d'euros l'any 2023, concretament 103.589 milions. La xifra suposa el 34,5% del Producte Interior Brut català i un augment del 2,8% en relació al 2022.
De fet, el PIB barceloní ha crescut més que el català i l'estatal, que se situa en el 2,5%. El Departament d'Anàlisi de l'Oficina Municipal de Dades de l'Ajuntament de Barcelona ho atribueix a l'estructura sectorial de l'economia de la ciutat, on predominen el sector serveis, principalment comerç, transport i hostaleria. També tenen pes l'administració pública, l'educació, la sanitat, els serveis socials i les activitats professionals, científiques i també administratives.
I encara us expliquem que uns 2.200 ciclistes de totes les edats han participat aquest diumenge en una pedalada popular per reclamar els drets dels infants a desplaçar-se en bici per Barcelona.
La tercera edició de la Kidical Mas ha fet un recorregut de 4 quilòmetres per diversos carrers del Poblenou en una manifestació sobre rodes lúdica i també molt reivindicativa. Marta Cassar, membre de la Junta de Bicicleta Club de Catalunya, ha explicat els objectius d'aquesta iniciativa.
Doncs la reivindicació de la Kidical és tenir una ciutat pedalable per tothom. Nosaltres el que volem és que la mobilitat de Barcelona sigui una mobilitat, i de totes les ciutats, sigui una mobilitat sostenible, segura i saludable. I una mobilitat que inclogui des dels nens petits fins a les persones grans. I creiem que reivindicar aquesta mobilitat per la canalla és una manera de que sigui una mobilitat segura i sostenible per tothom.
Cassar ha afegit que cal pacificar Barcelona i que sigui realment una ciutat 30, on es pugui anar a un ritme molt més tranquil. Una capital on es pugui caminar, anar amb bicicleta i també en transport públic.
I dos biòlegs ambientals de la Garrotxa, amb el suport de la Institució Catalana d'Història Natural, impulsen a Olot la restauració de la roureda de Mas Tarut. L'objectiu és millorar la connectivitat genètica i ecològica entre els boscos de roure pènol de la Moixina i el del Parc Nou d'Olot per augmentar la qualitat de les espècies que hi viuen.
I és que estan convençuts que la restauració pot ser efectiva perquè han detectat que ja hi ha moltes espècies típiques de boscos humits. Antigament, la cubeta olotina estava coberta per aquest tipus de boscos que han anat desapareixent a mesura que s'ha urbanitzat. Es tracta d'un bosc típic de zones més fredes i també humides que són poc presents a Catalunya. Jan Tresserres, biòleg ambiental.
Llavors, una mica l'idea és tirar endavant un projecte per ampliar l'espai ocupat per a aquests roures i també millorar l'estat de conservació precisament d'aquests arbrats, d'aquests boscos protegits a nivell català.
I en plana de successos, la Policia Nacional ha donat per desarticulada una organització d'origen serbi a qui acusen d'haver assaltat un habitatge d'un clan rival a Estepona, a Màlaga.
En total, s'han fet 11 detencions, algunes de les quals a la demarcació de Barcelona, a més de Màlaga i també Madrid. A l'operatiu policial a casa nostra, un dels registres es va fer a Vilassar de Dalt, mentre que n'hi va haver 5 més a Estepona i un altre a la capital espanyola. Del total de detinguts, 9 ja han ingressat a la presó, entre els quals es troba el que la policia considera el líder d'aquesta organització. Sobre ell, de fet, constava una ordre internacional de detenció emesa per Sèrbia, d'on es va fugar el 2021.
I encara us expliquem que una dona de 39 anys va morir aquest dissabte en un accident de trànsit a l'N2 a l'altura de Lleida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
La víctima era la conductora d'un dels vehicles i viatjava amb dos menors d'edat, un dels quals va resultar ferit crític i l'altre de menor gravetat. Tots dos van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Es va produir un xoc frontal amb un altre vehicle on hi anaven dues persones que també van resultar ferides i van ser traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'avís de l'accident va arribar pocs minuts després d'un quart de 7 de la tarda. La víctima mortal era veïna d'Alcarràs.
Per cert, qui també ha mort aquest cap de setmana és Carola Miró, l'esposa de l'expresident Quim Torra, als 58 anys d'edat, després d'una llarga malaltia per càncer. I quatre persones també han resultat ferides aquest diumenge a la tarda en esclatar el fogonet d'una pedra per rostir carn en un restaurant de Viladecans.
Dues han patit cremades greus i han estat evacuades a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, mentre que les altres dues han patit cremades menys greus i han estat traslladades a l'Hospital de Viladecans. L'avís es rebia cap a 4:45 de la tarda i s'han activat 4 dotacions als bombers i 4 més al SEM.
I en cultura, més de 110.000 persones han visitat el Còmic Barcelona, que ha tancat aquest diumenge les seves portes en la seva 42a edició. La xifra és similar a la de les edicions anteriors, però encara està per sota dels nivells del 2019, abans de la pandèmia de Covid.
El Saló s'ha celebrat durant 3 dies i ha tingut com a grans destacats el desaparegut Francisco Ibáñez, pare de Mortadelo i Filemó, i també a la saga Mad Max, que protagonitzen dues de les exposicions d'aquest Saló. La gran fira del sector del còmic ha plegat més de 200 expositors en una edició que ha combinat els aficionats de sempre, però també gent jove o famílies amb nens que estan a l'edat de començar a llegir.
Per cert, que centenars de persones també han omplert aquest diumenge els carrers, les places i espais adaptats que han acollit la trentena de representacions de la darrera jornada de la 35a Fira de Titelles de Lleida.
El codirector de la Fira, Oriol Ferrer, ha celebrat el bon ambient que hi ha hagut al llarg d'aquestes quatre jornades, tant per part dels espectadors com dels membres de les companyies teatrals. Amb tot, preveu que la xifra de la fira pugui abaixar el taló amb com a mínim el mateix nombre d'espectadors que es van registrar l'edició passada.
La veritat és que quan el temps acompanya, la gent surt massivament, sobretot amb aquesta vessant més de festa popular de la fira, no? Les places, els carrers plens. Preveiem que sí, que si més no arribarem a les xifres de l'any passat, perquè aquest any encara hi ha una mica més de programació, per tant, mínim preveiem igualar les xifres de l'any passat, si no superar-les.
Per cert, que la 51a edició de la Fira d'Abril de Catalunya s'ha tancat aquest diumenge també a la tarda al Fòrum de Barcelona amb una previsió d'assistència que molt probablement superarà els 1,2 milions de visitants de les últimes edicions.
I és que s'ha augmentat la capacitat d'aquest espai amb un 24%, però puntualment i en diversos dies s'ha hagut de tancar les portes per no superar l'aforament màxim permès. Els organitzadors també destaquen que la fira ha transcorregut amb tranquil·litat i normalitat i que el Punt Lila no ha detectat cap cas de violència masclista.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Plana Esportiva. David Toscano, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El món del futbol plora aquest dilluns la mort de l'entrenador César Luis Menotti. Als 85 anys va ser el tècnic que va portar la selecció argentina a guanyar el seu primer Mundial l'any 1978.
I justament després d'aconseguir aquest títol pels argentins, el president del Barça, Josep Lluís Junyent, el va fitxar per dirigir la banqueta blaugrana. Va ser entrenador del Barça entre els anys 1983 i 1984, on va coincidir amb Maradona i va guanyar una Copa del Rei, una Copa de la Lliga i una Supercopa d'Espanya.
I en el terreny purament esportiu, el Palma Futsal ha golejat el Barça 1-5 i torna a guanyar la Champions de futbol sala per segon any consecutiu. El titular està fet. El Barça-Palma.
Correcte, el Barça, per tant, s'ha quedat a les portes d'aconseguir la seva cinquena Copa Europea. L'equip de Jesús Velasco ha començat el partit guanyant gràcies a un gol d'Adolfo. Mica en mica, però, l'equip s'ha anat desinflant i ja abans del descans perdien per 1-2. A la segona meitat, el Barça ha començat dominant i quan semblava que arribaria l'empat a 2 en un contracop, el Palma aconseguia l'1-3. Abans del xulet final, l'equip balear encara ha aconseguit dos gols més que el coronen novament com a campió d'Europa, com deien, per segona temporada consecutiva. El tècnic blaugrana lamentava les ocasions fallades dels seus jugadors.
Partido de este tipo, si tú fallas todo lo que hemos fallado hoy, lo normal es que lo pierdas, ¿no? Después, bueno, el final ha sido rocambolesco, ¿no? Pero no haber podido meter un gol con todas las ocasiones que hemos generado, es normal que se pierda el partido, claro.
El Barça ja pensarà en el proper partit. Serà aquest dissabte contra el Córdoba, en el que serà la darrera jornada de la Lliga.
I en futbol, l'Espanyol no passa de l'empat a 0 contra l'Sporting i es complica l'ascens a primera divisió.
Els pericos sumen el quart empat consecutiu i a falta de 4 jornades pel final de la competició es queden a 6 punts del Valladolid, que és el líder, i a 3 de l'Eibar i del Leganés, amb un partit menys. Per tant, se li posen les coses molt difícils a l'Espanyol per pujar a primera directament sense haver de passar pels play-off. En el partit d'aquest diumenge, els pericos no han trobat encert de cara a porteria en un partit sense solucions pel tècnic. De moment, els blanquiblaus, amb Manolo González a la banqueta, sumen només 2 victòries i 6 empats, uns resultats, per tant, clarament insuficients per complir l'objectiu principal d'aquesta temporada, que era pujar a la màxima categoria del futbol espanyol.
I amb motor, Lando Norris ha guanyat aquesta nit el Gran Premi de Miami de Fórmula 1.
I el pilot de McLaren ha sorprès a tothom i, contra tot pronòstic, s'ha imposat a Max Verstappen, líder del Mundial, que ha hagut de conformar amb la segona plaça. Aquesta ha estat la primera victòria de Norris a la Fórmula 1 després de 6 temporades i més de 50 grans premis disputats. El pilot anglès ha sabut aprofitar les evolucions del seu cotxe i, a més, han estat afortunat a l'hora d'aprofitar la presència del safety car per canviar gomes, amb la majoria de contrincants ho havien fet poc abans. Aquest fet ha agafat a Max Verstappen a contrapeu i, per tant, s'ha hagut de conformar, com dèiem, amb la segona posició. Darrere de Verstappen han entrat els dos Ferraris, Charles Leclerc i Carlos Sainz, mentre que Fernando Alonso ha estat novè.
I encara en bàsquet, el Barça aconsegueix remuntar contra el Gran Canària en partit de Lliga just abans de rebre l'Olympiacos en el cinquè i definitiu partit de quarts de final de l'Eurolliga.
Els de Roger Grimau perdien per més de 20 punts a la meitat del tercer quart, però han aconseguit remuntar i forçar la pròrroga gràcies a 3 tirs lliures de Jabari Barker. Els catalans s'acabaven adjudicant la victòria al temps extra per 95-89, liderats per un gran Nicola Provitola, que anotava 29 punts al llarg del partit. Aquest triomf deixa el Barça amb 22 victòries i els culers ja pràcticament sentencien la tercera posició a la Lliga. Ara, com dèiem, ja pensen en el partit de dimecres a les 9 de la nit al Palau contra l'Olympiacos, que necessiten guanyar sí o sí si volen accedir a la Final Four de l'Eurolliga.
I per la seva banda, el bàsquet Girona aconsegueix la permanència a la Lliga ACB després de la derrota del Granada a la pista del Madrid.
I els gironins, per tant, ja saben que seguiran un any més a primera abans de disputar el seu partit contra el Baskonia, que també acaba acabava amb victòria gironina per 92-96, un triomf del Girona, per cert, que complica el play-off pel títol al Baskonia. D'altra banda, en bàsquet femení, l'Uni Girona no pot culminar la feina iniciada a Fontejau ara fa una setmana i ha caigut eliminat del partit de tornada de semifinals de la Lliga contra el Perfumeries Avenida per un contendent 82-51. En canvi, més bones notícies arriben des de Badalona perquè el Joventut supera l'Estepona 55-64 en la final del play-off de Sens i serà, per tant, el quart equip català que jugarà a la Lliga Femenina d'Endesa.
I en tenis, Andrei Rublev guanya el Masters 1000 de Madrid després d'imposar-se a la final a Félix Auger-Aliassime.
Sí, el tenista rus va eliminar l'actual campió del món. L'actual campió, Carlos Alcaraz, volíem dir, als quarts de final, i ha guanyat una final vibrant contra Auger-Aliassime, que havia arribat a aquest partit de manera atípica després de tres dels seus contrincants es retiressin per lesió. Fet, per tant, que l'ha plantat a la final havent disputat només tres partits complets, tot i que Aliassime començava dominant el partit i s'adjudicava el primer set 6-4, un immens Rublev que desplegava el seu millor tenis a Madrid i aconseguia una èpica remuntada guanyant els altres dos sets per un doble 7-5.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 9:15 del matí. Anem a la cara B. Vallès, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaüja, bon dia de nou.
Hola, hola.
Giro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Va, la cara bé, Vallès, què ens expliques avui?
Doncs mira, setmana d'eleccions, us volia preguntar, us ha arribat propaganda electoral a casa?
No.
No.
No, apenas.
No, no, a mi no.
El meu...
No, és que jo tinc un problema...
Sí, sí, en la veu es nota.
No, tinc un constipat que podria ser el constipat més llarg de la temporada,
la història.
A banda d'això.
Sí, sí, sí.
No, potser va bé perquè a algú no ja li passa el mateix, i és que si tu t'has empadronat, o sigui, has fet un canvi de padró, i durant aquest canvi de... O sigui, ha coincidit la convocatòria d'eleccions amb un canvi de padró, no estava donada d'alta, o sigui...
Sí, que agafen
període...
no sé quants mesos abans i per tant
exacte.
No saben el teu canvi de padró.
Llavors sí. No saben el meu canvi de padró i jo entro a l'Ajuntament, dic que a mi no m'ha arribat propaganda electoral, no m'ha arribat res, on vaig a votar, perquè clar, el canviar de domicili doncs canvia també el col·legi electoral. No figuro com a persona. O sigui, no hi ha cap registre meu ni cap dada. O sigui, és com si no figurés com a persona, per tant...
No, però el cens hi ets, per tant pots votar, no?
No hi soc. O sigui, em busco a l'Ajuntament el cens i quan em busco en el meu cens, és que ho estava... Justament és aquest cap de setmana he tingut aquests problemes. Posa... Un moment, Error, o sigui... Error.
Poses el Magiró i surt d'error.
No.
Ho haurem d'arreglar, això.
Ho haurem d'arreglar. I llavors, no mira, ja està, posa... No s'hi han encontrado datos de inscripción.
Clar, una cosa
electoral.
És que no surtis al padró.
No.
L'altra, que no surti... Vull dir, el cens has de sortir.
No, perquè ho he mirat i justament en el període era fins... No sé, ara m'ho inventaré. X dia, doncs... Vaig estar en aquest període. Això... Total, que tinc... he demanat cita a l'oficina d'atenció de la ciutadania.
A quina hora? Perquè podem fer una girocleta des d'allà.
No, sí. Dimecres a la tarda me l'han donat.
A la tarda, vaja.
Sí, sí. Bé. No, perquè dic, a veure si ara no podré anar a votar.
Es pot gravar un reportatge.
He de tenir dret a vot? O sigui, sí, no, segur que no sóc l'única persona al
No, per això jo entenc que el padró estigui canviat i no estigui actualitzat, i per tant...
Però que hagis desaparegut.
No arribi,
no? Que hagis desaparegut.
Però el cens, no? És a dir, tu constes el cens com a votant.
Ara mateix no.
Clar,
ara no tinc dret a vot. Dimecres espero tenir-ne.
Igual algú impugna les eleccions amb aquesta història.
Clar.
No és vàlid perquè no ha pogut votar tothom.
Ja us informaré el dijous a veure si m'ho solucionen.
Sí, esperem
la
que
pugui votar. Si ens ha arribat.
Sí, si us ha arribat propaganda electoral, perquè en general moltes cases, els sobres arriben a la bústia i van directament a la brossa de paper.
Són molt grans, els sobres que envien. Són grandíssims.
Llargs, sí.
Són llargs i grans.
Sí, sí, sí.
I la meva bústia està a rebentar cada dia que arribo.
Bravo pels partits, siguin del color que sigui, m'és igual, però bravo pels partits que en el mateix sobre... O sigui, el mateix sobre és la propaganda electoral.
Ja, que no fan sobre...
I hi ha partits papers. Que no n'envien un per cada persona, sinó que fan per unitats familiars.
També.
Bé, doncs això a mi no m'ha passat.
Ho fan amb paper reciclat o no? Com que no n'he rebut, no ho sé, però el paper que utilitzen...
Crec podria, que no arriben a tant,
podria ser.
De fet, hi ha un partit que envia dos sobres.
Ah, sí?
Un dins de l'altre.
Uau. En fi, per mi, segons el meu parer, i crec que molta gent ho pensa, totalment innecessari aquesta propaganda, però vaja, avui us porto informació de servei per si sou dels que us molesta, com jo, que us arribi aquesta propaganda electoral a casa. Realment, és un tràmit molt fàcil de fer, amb molts pocs minutets per internet, pots aconseguir que no et tornin a enviar aquests paperets. Ah. Llavors, per les eleccions d'aquest diumenge ja no ho podreu evitar, però sí que per les europees, que són d'aquí poc, el 9 de juny,
ara li
podreu evitar-ho.
D'aquí poquet li dius el número 4 del Partit Popular, a Santi Rodríguez, que el tindrem aquí, i dius, em molesta...
Em molesta la propaganda electoral. Ara. No, perquè és un gasto de paper totalment innecessari. Crec jo, vaja. En fi, el que heu de fer és, primer de tot, agafar l'ordinador, anar a la pàgina web de l'Institut d'Estadística i llavors allà identificar-vos amb el vostre certificat digital, DNI electrònic o amb el sistema clave. Si no ho teniu, ànims, perquè és un tràmit que també fa una miqueta de mandra.
S'ha de fer, allò, sí.
Sí, sí, s'ha de fer. Llavors, un cop a dins de l'Institut d'Estadística, allà heu de buscar el formulari web de solicitud d'exclusió i inclusió en les còpies del censo electoral. I després de tot això...
Ho posen amb veles molt marcades. Molt marcades, no?
Sí, sí.
El electoral.
Però realment podeu buscar directament a internet sol·licitud, formulari per deixar de rebre propaganda electoral i també us sortirà el link. Vull dir que aneu a aquest link, us identifiqueu amb el vostre certificat digital i un cop dins d'aquest formulari només heu de clicar un botonet per demanar l'exclusió del cens i d'allà doncs us podreu descarregar un PDF amb el justificant del tràmit. Molt senzill, molt fàcil. Després d'això, de fer aquest tràmit, mai més tornareu a rebre propaganda electoral.
Tu ho has fet?
No, no ho he fet, ho he de fer després d'aquestes instruccions. I això, si mai voleu tornar-ne a rebre, cosa que dubto, sempre podeu tornar a entrar al formulari i marcar el contrari, que voleu tornar a rebre aquesta propaganda electoral.
No sé si tinc temps, però té a veure tant gent de manera transversal amb el que està explicant. És que porto dies donant-li voltes als cartells electorals.
Dona per una secció, eh?
Només vull dir dues coses.
Hi ha hagut poc cartell electoral, trobo, aquest any, eh?
Jo sempre veig... Jo estic veient els mateixos. Veig molt a Salvador Illa, que a més és una foto que quan t'apropes, perquè hi ha algunes que estan a peu de carrer. No estan només
una
a les...
Allò té una mica de...
Jo dic, però com s'ha afeitat tan profundament aquest home? O sigui, és com una cosa... No?
Una que no té poros.
No té res, és porcellana pura.
Això és que li han posat uns polvos a la cara per fer la fotografia.
Uns polvos, eh? Molt bé. Doncs m'impacta això, però després m'agrada molt el de cert partit, que no esmenarem, per si de cas, bueno, el de Vox. M'agrada en el sentit que és lletgíssim. És un cartell lletgíssim, ja està. Només vull dir això.
Aquell dels dos mirant cap a l'infinit, no?
Sí, però un més alt que l'altre.
Un més alt que l'altre.
Un, com saps, és més alt. En fi, sí. Això. I després, per què Puigdemont està en un cotxe amb el cinturó?
Ah, jo també m'ho pregunto. Cordat? Sí. Ahir ho estava comentant.
Ah, perquè torna.
Clar, és que és una metàfora. Sí.
Mirant a la finestra, així, una mica plan videoclip.
Això volien dir amb el cartell, que tornava i, per tant...
Val.
Havia de tornar.
I torna en cotxe, eh? Molt bé.
Com vols que torni?
No sé, potser tornar en tren.
Pues per mi... Ah, bueno, sí, clar.
Ja però en principi s'ha establert que torni en cotxe.
Sí.
No, val, ja està. Fins aquí la meva anàlisi.
En fi, canvi de tema.
I aquí diu que tornarà amb maleter. No sabem si hi ha acompanyat d'algú de UGT. En fi.
I amb les seves cosetes fetes, no? Perquè hi ha gent que insinua
que... Sí, aquest el d'UGT, sí, sí.
En fi, canvi de tema, una notícia que ha preocupat a molta gent, la crisi de les empanadilles, n'heu sentit?
Sí. Parlem de problemes seriosos.
Problemes seriosos, crisi d'empanadilles.
No escolta cap polític tractar el tema, eh?
Hi ha una crisi?
I tant, sí. Ja fa unes setmanes que diferents persones ho han anat avançant a les xarxes perquè progressivament han anat desapareixent les masses Bulltoni per fer empanadilles al supermercat. Sabeu, aquelles que són així rodones?
Sí, sí.
Per fer-les tu a casa.
Exacte, sí, exactament. Resulta que Bulltoni ha deixat de fabricar temporalment aquests discos de massa per fer empanadilles perquè els hi falta la farina adequada per fer-les.
Fixa't.
I els ingredients... Clar, els ingredients que portaven aquesta part de la farina són molt típics, que simplement que els hi
no
falta la farina.
Falta la farina ja.
No, falta només la farina. Fins i tot Nestlé va contestar un tuit d'una persona que deia que havia passat per l'Espar, pel Consum, pel Mercadona, que no les trobava enlloc, i els hi va contestar, els hi van dir que havien parat la producció durant 3 mesos i que durant un mes tampoc farien les masses de mini-pizza a Bulltoni perquè els hi faltava aquesta mateixa farina.
Que busqui a Cap Bravo.
Ara.
I altres marques de...
No.
Sí, home, i tant.
No veig massa, eh?
A
mi el que més m'està fascinant d'aquesta conversa és que feu empanadilles a casa. O sigui, com a molt, massa de pizza per fer una...
Jo he fet algun.
A casa sí,
he
però...
fet algun.
Jo a casa les feia.
Que sigui la cosa més normal del món, eh?
Sí.
Home, ho és, clar que ho és.
Perdó, jo no ho he fet mai.
Jo he fet algun cop.
Jo les feia.
Jo estic segura que molta gent no fa empanadilles a casa seva.
No, també, jo també estic convençut. Però jo sí que he fet...
No és gaire normal.
I té la gràcia de l'assumpto...
No, a fer empanadilles, que...
A veure, quina és la gràcia?
Era molt fort que ho tingueu tan integrat.
Però quina complicació hi trobes?
No m'ho hagués plantejat mai, que hagués fet una empanadilla a casa.
Tonyina, tomàquet, oliva...
No! Duro,
una
mica duro.
Queden boníssimes.
A mi m'esteu descobrint un món, ja us dic. Pizza a casa sí, però una empanadilla a casa...
Queden prou bones, però n'hi ha un punt... No sé si, Joan, tu com a... com a també hacedor d'empanadilles. Sí. A mi el meu punt és que no se surti per cap escletxa la part del rellet.
Clar, no es trenqui.
No has de posar gaire, diguem-ne.
Exacte. Però és molt complicat. Sempre hi ha alguna, que faps, surt allà i les cagues.
Això és que les carregues massa.
Sí.
Bueno, pot ser.
Les has de tancar amb una forquilla. No?
Això sí.
Veus?
I ja, la forquilla és la clau. És un moment molt maco.
En fi, per si voleu fer la massa a casa, és molt senzill. És farina fluixa, aigua, oli d'oliva i sal.
Farina
Vull dir
fluixa?
Que tampoc... Farina fluixa, sí, hi ha la farina de força,
la farina fluixa.
Exacte. Llavors, simplement és tamissar la farina, la barregeu amb sal i oli, escalfeu una mica d'aigua i aboqueu l'aigua a la farina, ho barregeu amb una cullera, llavors feu la massa, ho deixeu reposar i ho estireu. És molt senzill. Llavors, si no trobeu aquestes empanadilles a casa, doncs mira, ho podeu fer vosaltres mateixos.
També. Veus? És més cacau, però bueno.
Vallès, exacte. Volem empanadilles, eh?
Val, us en portaré un dia, si voleu. De què us agrada farcir-les?
Aquestes coses es diuen molt ràpid i no es fan mai.
De ceba caramelitzada i formatge de cabra.
O amb carbassó.
Gràcies.
Boníssim. Boníssim.
Per posar a demanar.
De sobrassada també estan molt bones.
De sobrassada? No empalagar una mica, això?
No.
Poses massa, Sanahuja.
Escolta, anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. Last night I dreamt of something.
M'agrada molt la Isla Bonita.
A mi també.
A mi també.
Uh-huh.
En fi, aquest cap de setmana...
Vaja, al Joan no li ha semblat bé. Vaja. Les coses.
Aquest cap de setmana Madonna ha sigut notícia perquè ha tancat la seva gira Celebration commemorant els 40 anys de la seva carrera musical.
Res, eh?
40 anys.
Era una criatura.
40 anys. Està una mica ja perjudicada. Mira que ha aguantat bé, però... S'ha estampat, ja s'ha estampat.
Tu creus que s'ha estampat?
Jo crec que sí.
Sí, home, sí, de responsables.
Ha aguantat molt bé fins als 77 anys.
Ai.
El 78 ha fet la davalla.
En fi, el concert que ha fet aquest cap de setmana gratis a la platja de Rio de Janeiro a Copacabana
gratis,
és impressionant.
No, gratis.
Sí, sí, sí.
Fins i tot hi havia gent sobre les barques seguint el concert des del mar. 1,6 milions de persones,
Mare
eh?
Mare meva!
1,6 milions de persones. Hi havia un escenari de 812 metres quadrats, una desena de pantalles gegants verticals on es podien seguir les més de 2 hores de concert que va durar. I això va superar el 1,5 milió de persones reunides el 2006 per seguir el concert de Rolling Stones a la mateixa platja.
Mare de Déu.
I estaven a 30 graus. A 30 graus, 1,6 milions de persones. Sí que per evitar problemes es van començar a repartir ampolles d'aigua també gratis i els bombers van anar ruixant a la multitud durant el concert.
Perdona, devien gastar molta aigua. Després estem en sequera. Ruixa tu 1,5 milió de persones. No?
I el que m'ha fet molta gràcia és que Madonna va arribar a l'escenari directament des del seu hotel, que era un hotel, es diu l'hotel Copacabana Palace, que estava allà també davant de la platja, és l'allotjament habitual de les estrelles de Hollywood, i va arribar-hi a través d'una passarel·la que havien construït expressament per l'ocasió que anava de l'hotel a l'escenari directament. I així ella no tenia problemes per haver de passar pel carrer.
Fixa't.
Com el pont de Badalona.
Té bastanta... Té bastantes manietes, Madonna?
Sí, bueno...
En fi, amb això ha acabat la seva gira, que va arrencar el 15 d'octubre a Londres. Han sigut 80 concerts per Europa, Amèrica del Nord, Mèxic... El novembre va estar 2 dies al Palau Sant Jordi. No sé si ho recordeu.
Sí.
I amb aquest últim concert gratis a Rio de Janeiro ha posat fi a la seva gira commemorativa dels seus 40 anys de carrera musical.
L'escoltem, doncs?
Escoltem. Life is a mystery.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va ser una passada, però una passada. Quan van començar a arribar la gent de Mallorca, se valia una, moltíssim ambient, i bé.
Què cantàveu?
Mallorquins! Au, au, au! I això, el himne, també, de Mallorca... Buah, brutal.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o a